espai, opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat...
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada per tal de fer-los companyia, com sempre, fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil i també tenim per ací, últimament, els convidats que ens acompanyaran, la nostra companya Núria Goterris. I bé, avui convidats que ens acompanyen habitualment, per exemple, la gent de Radiociència. En aquest cas, tenint en compte que són vacances als centres educatius, doncs tindrem una convidada especial, igual que ho vam fer la setmana passada. En aquest cas, ens acompanyaran els habituals Toni Castelló i també Juan Carda. En aquest cas, ens porten a una convidada, una jove, Roser Carda, que és mestra, s'està especialitzant en robòtica, en aquest tipus de pedagogia, i també la seva investigació per al treball de final de grau la va portar a Colòmbia. Així que parlarem també de la ciència, de la investigació aplicada a altres camps no purament científics, com podia ser l'educació o la pedagogia. Doncs a més estarem a la primera part del programa fent un repàs de tota aquesta trajectòria, de les inquietuds, de la importància també de la robòtica, no només per a dissenyar, sinó també aquesta aplicació i aplicabilitat que tenen els coneixements a la vida diària dels més menuts. Això, durant la primera part del programa. Segona, continuem en aquesta setmana preelectoral, aquests dies preelectorals, rebent convidats polítics. En aquest cas en tindrem tres per separat. Dos, des de Ciutadans, Merche Ventura i Sandra Julià, caps de la llista de Ciudadanos a les Corts i al Congrés per la província de Castelló. Amb elles estarem a la segona part del programa, així com estarem en aquest cas en representació del Partit Socialista amb José Benlló, que és el candidat a revalidar l'alcaldia a la localitat, però també ens parlarà d'aquests comicis autonòmics i generals que tenen lloc aquest cap de setmana. A més, estarem, com dèiem, a la segona part del programa. Intentarem també avui parlar respecte a aquesta festa dels xiquets de la Fundació Caixa Rural. Esperem que l'horatge acompanyi, perquè s'està tornant una miqueta així la jornada, una programació que comença aquesta vesprada, continuarà demà tot el dia, així que estarem amb Josep Ramos perquè ens puga donar més detalls de quina és la programació, les propostes, les activitats que han previst per aquestes dues jornades. I com dèiem, la meteorologia, que no és el que s'esperava en aquesta jornada, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui a la localitat lluïa el sol per complet i no s'esperaven núvols. De fet, ho estem mirant i aquesta és la previsió encara, no? Cap núvol en aquesta graella de previsió. No s'esperen pluges i els termòmetres avui han pujat una miqueta respecte a ahir, 11 de mínima, 22 de màxima, una tendència aquesta de cels clars i opció nula de pluja que es manté durant tota aquesta setmana i també el cap de setmana, així que sembla que en aquest cas sí que es podrà gaudir de les activitats a l'aire lliure. Així que repassats els continguts, els convidats, també aquest apunt meteorològic, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs es parla, en aquest cas, de la mort de la periodista Paloma Tortajada als 49 anys. És una periodista amb una important trajectòria professional en diferents mitjans de comunicació, especialment en l'àmbit radiofònic. En aquest cas també era COPE, la emissora en la qual està a hores d'ara, la que ha donat aquesta informació després d'una llarga malaltia, doncs ha mort aquesta periodista Paloma Tortajada. Doncs avui ella és protagonista, molts els missatges de condol respecte a la mort d'aquesta periodista, però en tenim més assumptes. Es parla també de la revolució dels clavells. Es tracta d'un dels esdeveniments més importants de la història de Portugal i va tenir lloc una jornada com avui, un 25 d'abril de 1974. Així que també són moltes les entrades a Twitter en les quals es recorda què va passar, per què va passar i quines van ser les conseqüències d'aquesta revolució del 25 d'abril de 1974. També aquesta data, no, com a 25 d'abril, però també claveles, és altra d'aquestes etiquetes que ens parla d'aquesta fita. Altre assumpte, Felipe Reyes, en aquest cas s'ha fet oficial la renovació del capità del Real Madrid, del club de bàsquet, en aquest cas complirà els 40 de blanc. Aquesta és la informació que s'ha conegut fa uns minuts, fa una mitja hora aproximadament, amb comunicat també oficial per part del club, així que aquesta és una de les notícies. I també es parla d'ocupació, d'atur, la EPA del primer trimestre, que s'ha conegut a tres dies d'eleccions i revela el major increment d'ocupació des de fa 2017, des de fa un any, i els contractes indefinits toquen màxims. En aquest cas és la informació que es dona respecte a aquesta xifra, no, l'atur que ha augmentat i tot tipus de lectures, no, que s'estan fent. Així que aquesta és la informació que s'està donant en aquests casos, no? Sembla que tota una informació que hauria de ser objectiva, perquè són xifres, té tantes interpretacions, no? En aquest cas és la informació que es dona. Després també a l'informatiu intentarem fer el repàs de com ha quedat aquesta enquesta de la població activa hacia la província de Castelló. Més assumptes, també es parla del Tribunal Constitucional, en aquest cas perquè declara inconstitucionals 10 articles de la llei educativa catalana. La sentència està datada de l'11 d'abril i resol un recurs que es va presentar l'any 2009 pel Partit Popular. Doncs avui també es parla d'aquesta notícia i es parla també de bancs, del Deutsche Bank i Comen Bank, que en aquest cas és la informació que s'ha donat perquè han cancel·lat els seus plans de, ho titulaven, megafusió. Les despeses i el risc que generaria la integració no generen els suficients beneficis, segons han indicat fons d'aquestes entitats del Deutsche Bank i Commerzbank, així que sembla que no es va produir aquesta fusió. I un altre, en aquest cas, per declaracions que ha realitzat l'exministre Bernat Soria, diuen un, entre cometes, treballador fantasma que ha cobrat més d'un milió d'euros de la Junta d'Andalusia. És una informació de la que es fa ressò el diari ABC Andalusia i fan menció a un informe que apunta que l'exministre va ocultar negocis privats per a cobrar exclusivitat pel seu lloc públic en la Fundació Progreso i Salut. I ja per últim, parlem d'una etiqueta niñas, en aquest cas perquè és un article de la revista Forbes Mèxic que diu que les xiquetes i la desigualtat en el seu apropament a les tecnologies de la ciència i el coneixement, no? És una societat que s'ha creat sota estàndards d'una cultura masclista, machista, misògina i que té un gran treball que fer per a tornar a la dona al seu lloc i al lloc de la igualtat. Doncs bé, aquests són els principals assumptes que són tendència avui a les xarxes socials. Anem a fer una xicoteta pausa, de seguida notícies curioses.
Tu repostaje de confianza en la cooperativa. El mejor combustible al mejor precio y con personal para suministrar la gasolina en la cooperativa Avenida Castellón 75 de Villarreal. Sea socio o público general, ven ahora y descubre el nuevo supermercado Taula Bàsic con todo lo que necesitas a precios competitivos.
Hola, soy Joan Baldoví y voy a ser la teua veu a Madrid. Cal que es parle més fort dels nostres problemes del dia a dia, de l'infrafinançament que patim, de l'AP7 gratuïta, de les pensions. El 28 d'abril vota a qui penses que pot representar millor. Si ho fas per compromís, et garantis que el teu vot serà útil tots els dies. Amb tu, som imparables.
Del 3 al 5 de maig, el teatre està als carrers de Villarreal. Música, dansa, circ i teatre. 32 anys fent teatre de carrer. Acompanya'ns al FIT Carrer Villarreal. Junts, Villarreal avança en cultura. Ajuntament de Villarreal. Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Villarreal. Més informació a www.obispopont.com.
¿Pensando en tu plan para el fin de semana? En Más que Tapas te ofrecemos menús especiales y las mejores tapas y tostas para tus reuniones o quedadas con amigos. Además, disponemos de menú diario y servicio de catering. Porque la buena cocina es poner tu personalidad en lo que haces. Más que Tapas, calle Embaixador Mascarell 2 Bajo de Villarreal. Teléfono 964-83-41-88. Más que Tapas, el placer de encontrar la diferencia. En Tisserie son especialistas en perfumería, cosmética, higiene personal y droguería. Además encontrarás todo tipo de accesorios y complementos, bolsos, carteras, pañuelos, cinturones, mochilas, lazos o diademas. Tisserie, tu tienda de perfumería y hogar de confianza, en Avenida Río Ebre 20 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Noticias curiosas.
Un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada.
12:18, moment de començar el repàs per les notícies curioses. Comencem parlant d'un restaurant de La Palma que ha iniciat la cerca mitjançant Facebook d'uns clients que van deixar una propina d'una mica més de 50 euros per considerar que aquesta propina va ser una errada. Segons la nota publicada, van esmorzar i pagar el compte de 5370 euros, però van deixar 105. Aquest escrit publicat pel local La Plàcida Food and Coffee és així. Estamos buscando a unos clientes que por error han dejado más dinero del importe facturado. Sabemos quiénes son, pero no disponemos de sus datos para su localización y devolverles el dinero. Así que si ven este mensaje, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Según se ha informado Antena 3 Canarias, la taula estaba ocupada per una família alemanya que va prendre lasanya i dues racions de peix, a més de beguda i cafè. Van pagar amb bitllets de 55 que estaven pegats entre si, d'ahir que consideren que la quantitat que arribava la propina va ser involuntària. Si en un plaç de 30 dies no tornen a recuperar els seus diners, el bot s'hi comptarà amb 55 euros de més. Anem a parlar d'una iniciativa social. La Fundació Lego i el grup Lego impulsen un projecte pioner que vol ajudar els xiquets amb discapacitat visual o que no tenen visió a aprendre braille de forma lúdica i atractiva mitjançant l'ús de bricks de Lego personalitzats amb el braille. El projecte, sota el títol Lego Braille Bricks, es presenta aquesta setmana a la Conferència de Marques Sostenibles a París, a França. El concepte darrere de Lego Braille Bricks va ser proposat per primera vegada a la Fundació l'any 2011 per part de l'Associació Danesa de Cecs i temps després, en 2017, per part de la Fundació Dorina Nowil per a Cecs amb seu a Brasil. Des de llavors s'ha desenvolupat una estreta col·laboració entre associacions de persones cegues de Dinamarca, Brasil, Regne Unit i Noruega, i els primers prototips ara estan en aquests països en període de proves. Segons Philip Chazal, de tresorer de la Unió Europea de Cecs, amb milers d'audiollibres i programes informàtics disponibles, cada vegada menys xiquets estan aprenent a llegir braille. Això consideren és de vital importància, especialment quan se sap que els usuaris de braille solen ser més independents, tenen un nivell més alt d'educació i millors oportunitats laborals. Per això, consideren de forma molt ferma que aquesta proposta, que aquest projecte Lego Braille Bricks pot ajudar a impulsar l'aprenentatge del braille, així que estan encantats de que es faci possible aquest concepte i presentar-lo davant els xiquets d'arreu del món. I anem a parlar d'un fuster de Califòrnia que va topetar aquesta setmana una pròtesi ortopèdica, una cama ortopèdica amb una sabata Nike tirada en terra durant un passeig pel camp. Després de donar avís a les autoritats, el Departament de Policia del Comtat de Sonoma es va traslladar al lloc dels fets i després d'una acurada investigació va aconseguir donar amb el seu propietari. Segons l'informe, l'extremitat era d'un home identificat com a Dion, que va perdre la pròtesi durant un salt en paracaigudes el diumenge per la vesprada. Després d'una intensa cerca, el paracaidista va donar la pròtesi com a perduda. En aquest cas, segons va informar la policia, nos contactamos con Dion y pudimos devolverle la pierna esta tarde. Com dèiem, era la informació que va publicar l'oficina del Comtat en el seu perfil a Facebook. Diuen, un gran tipo lleno de sentido del humor que dijo que perdió su pierna en un extraño accidente de paracaidismo hace 2 años, pero que eso no le detuvo. En tono de broma, dijo que esta era su segunda pierna perdida durante un salto en paracaídas. Remarcar el cost de cada cama ortopèdica, de cada pròtesi, uns $15,000. Així que està bé, no?, que t'agrada el tema del paracaigudes, però escolta, és que cada vegada que perds una, no?, si ho perds, doncs és una bona quantitat de diners la que has de pagar. Doncs bé, amb aquesta notícia curiosa ens quedem. 12:23, una pausa, de seguida obrim espai a la ciència.
Desde la carnicería El Conchel te invitamos a celebrar nuestro primer aniversario con nosotros. Queremos premiar tu fidelidad y por eso sorteamos entre nuestros clientes un jamón y 10 lotes de productos con denominación de origen. Cada sábado sortearemos 3 lotes. Ven a la carnicería El Conchel, calle Ermita 44 de Villarreal y celebra con nosotros nuestro primer aniversario. Villarreal llança la campanya Cuida't en Salut. Els dies 4 i 5 de maig i 2 i 9 de juny pots assistir a Marina d'Or amb entrada al Balneari i dinar per només 15 euros. Inscripcions obertes al registre de l'Ajuntament de Villarreal, a la planta baixa. No dubtes, apunta't. Junts, Villarreal, avança en salut. Ajuntament de Villarreal.
En Bocatería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y por las tardes ven y disfruta de una buena tapa acompañada por una cerveza bien fresquita. Bocatería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
setmana més obrim aquest espai de radiociència. Per això ens acompanyen avui ja l'habitual Toni Castelló. Molt bon dia des de la càtedra.
Bon dia, què tal?
I torna a repetir, no sabem si el tema de vacances a la universitat permet que Juan Carles estigui així, el responsable d'aquesta càtedra, professor de la Jaume I. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és una oportunitat d'esta setmana que no és acadèmica, en el que són classes, pues me permetís que no me coincidís la docència este dijous, no? I per tant puga participar en este event.
I ja passava la setmana passada que vau estar acompanyats per una jove, en aquest cas, que estava de vacances ací, perquè estava fent aquest doctorat a Canterbury, però avui veniu amb una altra jove que també li agrada la vessant de la investigació, no tant aplicat a un camp pròpiament científic, però que coneixeu una miqueta més a prop.
Bueno, sí, és una presentació un poquet més complicat per a mi, perquè, clar, m'afecta el que és el tema de una filla meva, Roser, que està en el camp de la docència. S'ha estrenat, és una persona que té molta passió per aquest camp i de la investigació en el que és en la innovació educativa en els més joves.
Que neutre ha sigut. No sabem, a veure, Roser, com ha rebut aquesta presentació. Molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies per la invitació. I per a mi pues, és un orgull poder estar així amb vosaltres i bueno, ser partícip d'este canal tan, pues, tan positiu per als joves i que dona la possibilitat d'escoltar pues, d'una altra manera com és, pues, com s'entén la investigació, no? Que a vegades tenim aquesta percepció llunyana, perdón, i complicada. I com és una rama que en curiositat i en vocació i en ganes se pot aplegar, sols fa falta aquesta actitud, no? I és pues, algo que he tingut des de ben xicoteta, com sabem per mon pare, i bueno, és algo que és veritat que s'aprèn, però des de la pròpia experiència i això, des de la pròpia actitud, no? No sé si m'he explicat com toca, però...
Ara repassarem la trajectòria, però veiem, Juan, que també, òbviament, el teu exemple li ha valgut de molt, però amb inquietud si se li proposa, tot i que no ha seguit els passos científics, no se t'ha fet química, física o matemàtica, sí que ha tingut el cuquet de la investigació. Així que veiem que activitats com les que du a terme la càtedra són necessàries, no? Òbviament, ella ho ha tingut molt fàcil, no?, a casa, però si ho extrapolem a l'educació, doncs també serveix el model.
Pues sí, per ser una persona en aquestes inquietuds investigadores només té que fer-se sempre preguntes, no? Qüestionar-se les coses, no? Per què, el per què de les coses i per què els fets. I entonces, que jo me manegi un camp purament més científic, la investigació també atanya el que és les innovacions en el camp de l'educació, no? I ahí jo crec que se conjunten dues idees, una... i sa passió per qüestionar-se les coses i per l'altra pues, també per poder tindre una passió en un camp tan, per mi tan complicat com el camp de la docència en els més joves. És un camp realment que exigís pues, molta dedicació, molta voluntat i sobretot molt d'apassionament. No? Vull dir, un pot ser en els camps de la vida un bon professional en algo, però si no té una dedicació de passió en la feina i en aquest cas, com és l'educació en els més joves, pues, no serveix.
Parlem, si et sembla, Roser, una miqueta de l'actualitat i anem cap darrere. Com apliques la innovació en l'educació? Ara es parla molt de la gamificació, no sé si és el teu cas, o per exemple la robòtica, no? Que també hem tingut així algun exemple, per exemple a Flors.
Sí, de fet vaig estar participant en Vilabot, no? Que és la competició que es va fer d'esta iniciativa del poble i d'este col·legi, i sí, pues, jo estic ara mateixa en este camp, no? En robòtica educativa, i és apassionant veure com des de... O sea, És a dir, els xiquets és una realitat, no?, que avui en dia estem en l'era tecnològica. Aleshores, a partir d'aquest punt, és important educar els xiquets en l'era que els espera, en l'època en la que se van encontrar, però d'una forma sana. A més, és una forma, com explicàvem, no?, de introduir els xiquets en la ciència d'una forma com són els jocs. Jo estic en la rama infantil, encara que també toco una miqueta primària, i és al final fomentar aquesta curiositat, aquesta passió i aquesta vocació. Al final la investigació, la ciència o qualsevol cosa que facis té que ser des del cuquet de la vocació i del que t'agrada. Jo és el que intento transmetre en l'aula o el que ells me transmeten a mi, perquè al final sempre dic que els mestres són ells, sempre és la frase que utilitzo i és aixina, no? I és una forma tant d'estimular d'una forma molt sana, de donar pas a que ells desenvolupin la seva creativitat lliure i que a la vegada també el raonament lògic i la lògica matemàtica i el pensament crític, no? Que a vegades anem tan accelerats en l'actualitat que anem més enllà de lo que tenim que estar, no? I és una forma de que els xiquets aprenguen des de ben menudets a saber el que fan i el per què ho fan, aprendre significativament, que jo crec que és la base d'un bon aprenentatge saludable, tant emocional com físic, perquè sempre en la robòtica inclús mesclem les emocions, no? I és apassionant com els xiquets descobrissin pues, que la robòtica o la ciència és un món de curiositat, d'aprenentatge, de joc i de treball cooperatiu, de treballar amb iguals i d'escoltar-se a si mateixos i descobrir-se, no? Que és una part fonamental en el desenvolupament dels xiquets.
I sí que veiem que de la robòtica no s'extrapola a la vida diària, no? Que són coneixements que després es poden aplicar al dia a dia.
Sí, per a mi, jo sempre intento que, o sempre defenc, no?, la meva manera de veure és l'aprenentatge significatiu, ho ressalte molt perquè crec que se té que aprendre en raó d'algo, no?, que ells entenguen el per què estan aprenent algo, per què, perquè al final és una forma de treballar també la seguretat en ells mateixa i que creixen més segurs i més, i en l'autoestima més reforçar per a ells. Entonces, sí, la robòtica no se queda en classe, sinó és una forma, és una ferramenta que se pot extrapolar a la vida diària, al seu dia a dia. Ells veuen la relació que hi ha entre l'aprenentatge i la seva mateixa vida real, no?
En aquest cas, un exemple sempre es diu, no?, que els avanços, les tecnologies, si pot crear dependència, si és positiu o negatiu. En aquest cas, igual no enganxa tant, no?, però també és un camí que va a les noves tecnologies, que per a molts és futur, però per a ells serà present.
Clar, exactament. És important separar això que has dit molt, molt bé, que és aquesta addicció que, entre cometes, que se diu, no?, o a un aprenentatge sa o una ferramenta que se pot utilitzar en una raó i de forma molt sana. I les tecnologies només és estar davant d'una pantalla o davant, no?, de les maquinetes, sinó que darrere de tot això hi ha més, i a part que no sols està la pantalla, sinó n'hi ha instruments manipulatius, n'hi ha també, pues, està la pròpia pantalla, però té un món per descobrir de forma molt sana. En definitiva, enfocar-lo cap a això, no?, com a algo que es van encontrar, com transformar-lo al pol positiu.
Així que veiem també l'opinió de Toni i Juan, que és important, no?, que un aspecte merament científic, també com pot ser la robòtica, que necessita de programació, doncs crear unes pautes personals que també és positiu, no?, després per a el seu quefer, no?, i el seu dia a dia.
Sí, nosaltres des de la càtedra és veritat que ha sigut sempre com un objectiu important per a nosaltres, tant en projectes com Destaca o com en la Setmana de la Ciència, hem adreçat activitats d'este tipus als més menudets, a sisè de primària, que era els que podíem més o menys accedir com a molt xicoteig. I és molt interessant el treball de Roser, que s'adreça a gent encara més jove, encara més menudets. A mi m'agrada molt el tipus de treball que fan, m'agrada molt les investigacions que se fan en este camp i m'agradaria, a més, preguntar-li pues, com va ser el primer apropament a la investigació en docència i quins treballs s'estan fent al respecte o què se fa en aquest sentit?
Doncs en que es quedem en la primera, no? Com vas arribar també al món de la investigació?
Bueno, la meva arribada, diguem, a aquest món, pese a que pot parecer que siga per el que tinc en casa, va ser per, pues bueno, un poc sí, no? Va ser per el meu treball de fi de carrera. Ens vam embarcar en un viatge molt bonic i molt especial, que va ser Colòmbia. Jo vaig parlar en el meu treball d'investigació sobre la realitat educativa i social que hi ha en Colòmbia pues, a partir de l'entrega d'armes de les FARC. A partir d'ahí, soc una persona curiosa, m'agrada el que faig, m'agrada descobrir i vam agafar i vam anar cap allà i bueno, vaig tindre l'oportunitat d'una forma que, en la que jo me recorde que antes d'anar-me li di a la meva tutora, jo no sé de què vull fer el meu tema, no? Perquè moltes vegades som joves, no sabem cap a on enfocar, te veus un món, escoltes, i no això mateix, no? Investigació, i t'assustes, i a mi me passava. I m'ha dit, mira, vés-te'n a este viatge, no sabíem per a què el fem ni res, vés-te'n, disfruta que jo sé que quan tornes sabràs el que vols fer. I efectivament, vaig anar sense ninguna idea, simplement vaig fer una observació participativa de les diferents realitats que hi ha en Colòmbia, des de el que se parla que són estrats 0 al 6, que és la manera en la que ells diferencien els estats econòmics. I, bueno, a partir d'ahí va arrencar el projecte, van fer un segon viatge, van fer ja un mètode d'investigació que se diu un mètode per discussió i bueno, i a partir d'ahí pues, va ser quan vaig descobrir un món molt apassionant, molt que t'enriquia personal i professionalment, no? I al final va ser un viatge que ens vam embarcar moltíssimes persones, la meva tutora Rosa, que la tinc ahí dins, que bueno, de la meva universitat van impulsar i van donar totes les facilitats del món. Per l'altra part, no? La UGI la tinc que nombrar perquè són els connectors en Colòmbia i va ser pues, molt especial, no? Molt especial veure com t'apoyen en la iniciativa, en l'emprendedurisme, perdó, de viatjar sense saber a què i descobrir tot el que descobrisses, no? I a partir d'ahí ja va ser quan vaig dir vull continuar i ahí espero estar.
En aquest cas, quines van ser les principals conclusions de la investigació que vas fer en aquest TFG?
Pues les principals a grans rasgos va ser bueno, pues que és un país que està despegant, que és veritat que ara qui més encaixa pot quedar-se un poc parat de dir principal ara que han hagut diversos atentats, etc, però sí, estan despegant. El Tractat de la Pau que es va firmar amb les FARC va ser un punt d'inflexió realment en el qual es va unir molt als habitants com a país i a més es va proporcionar millores educatives. No, sí que és veritat que les separacions privat i públic són grans, existís, jo parlava de la realitat, i també és veritat que se tendís tot el món a estigmatitzar molt, no? Vaig donar compte que teníem en el cap, i això va ser un poc el bitxet que també me va apretar a que Colòmbia és droga, no? Colòmbia és tal, i Colòmbia és molt més. És sempre en les meves presentacions ho dia que és un país que té més llums que sombres. I així no és. És un país que està molt esperançat, té una riquesa cultural enorme, té moltíssima vocació educativa, moltíssima, n'hi ha mestres molt ben preparats i bueno, falten oportunitats, però jo crec que en ganes se pot fer tot.
Juan. Sí, jo volia comentar que per mi també va ser una sorpresa, no? Jo m'ha manejat molt en aquest país, en Colòmbia, i bueno, Roser venia d'una universitat privada, com és el CEU, CEU San Pablo, en un projecte que realment l'estem liderant-lo des de la UGI, no? El projecte de la I+D en el postconflicte de Colòmbia. I el que volia comentar, que a mi em va assombrar que a nivell de primària, estudiants de primària, ja es fan entrar en laboratoris, cosa que així en Espanya, país que se suposa molt més avançat que ells, així els nostres estudiants de primària no entren en laboratoris, no saben encara el que és un, diguem, un laboratori. I això, pues, la veritat, que va ser una sorpresa molt, molt important, molt interessant, de com des de molt jovenets ja se crea aquesta vocació científica, no? Des de molt jovens. Jo crec que aquest quan anem a aquests països que a vegades diem tercers, creiem que anem a ensenyar i moltes vegades anem a dependre.
Exacte.
I ahir depenem molt. Com acaba de dir Roser, pues veu realitats socials, com se manegen en aquests estratos que diuen del 0, que és l'estrate més baix, a l'estrate 6, que és el més alt, no? Que hi ha unes diferències socials molt fortes, no? Com afecta això a l'educació, que és el que Roser va estar treballant en el seu treball de final de grau, i que coincidia en la formació d'aquests estudiants. Com s'obren extractes molt diferenciats. Nosaltres estem en estrates mitjos, no? És a dir, una piràmide més equilibrada. En aquests països trobem aquesta piràmide més extrapolar. No? Hi ha una cumbre d'una èlite, que és l'estrate 6, molt forta econòmicament, i una gran base, que és l'estrate molt baixa.
Sí, sí, volia dir que això acadèmicament, inclús n'hi ha moltes similituds de metodologies, sempre parlant d'això dels estrats 6, privats, àmbit privat, i, però és veritat que a més crida molt l'atenció com inclús ja en Bogotà mateixa hi ha una universitat, que és la Universitat Pedagògica de Bogotà, si no m'equivoque, i està feta exclusivament per a educadors, per a crear mestres, per a la preparació dels mestres, i la veritat que és, pues és algo que està ahí, que a lo millor no, en moltes ocasions no se sap, i també és una forma de veure que és un país que aposta per la investigació, per no, la I+D, com se diu, i és aixina, i no sé per què també ho volia dir, no me recorde.
Li tirem un cable, no passa res, ara continuem, no? És la importància.
Ah, perdona, sí, perdona, ja m'ha vingut, perquè d'ahir la necessitat no sols d'estudiar l'àmbit educatiu, perquè molta gent me preguntava, i per què si te dediques, no? Si eres mestra o una futura mestra en aquest moment, per què vols enfocar-te també a nivell del país? Doncs pues perquè al final jo penso que és una cadena, al final l'economia, l'educació i la salut, per supost, està tot enllaçat. L'estigmatitzar, una de les conclusions també que es van traure, referent a la teva pregunta, era com el mateix estigma del país feia que al haver menys economia, era una cadena que al final apuntava el xiquet a l'educació, no? Que era igual d'important el xiquet en l'aula com fora d'ella. El xiquet és tot el seu entorn, no? Al final, família i escola. I entonces la necessitat de no sols incurrir en el xiquet, sinó en la família, perquè està tota la història ahí, tot això afecta en el xiquet i en el seu desenvolupament.
I volia comentar que l'entorn pues, tenia una influència, té una influència molt forta en aquests països on realment els estratos baixos tenen una relació molt directa en delinqüència, en violència, no? Tot el que està comentant Roser, del terrorisme, de les FARC i també dels cultius il·lícits de la droga, no? Com això podia afectar a aquesta població infantil molt jove, no? Però, si bé, aquests canvis socials que s'estan derivant, que s'estan donant-se, no? I com s'estan intentant insertar-los socialment, no? En una convivència més, en un sistema de vida, eixint d'aquesta violència, d'aquests sistemes, a un altre sistema de la pau, no? Una vida més social, més democràtica, no? I això són els canvis que actualment s'estan vivint i on Roser pues, va tindre l'oportunitat un poc de veure'ls en aquests estratos, des del més baix fins als estratos socials més alts.
Així que veiem també la importància, no, de canviar el model educatiu. No sabem si la diferència entre el públic d'allí i el privat d'allí és més gran que el públic d'ací, privat d'ací, sí, perquè ací, òbviament, també en tenim, no? Està l'opció privada per a qui vulgui pagar, la concertada, no? Que es diguem intermig, però n'hi ha molta diferència.
En Colòmbia sí, això a dia d'avui és un fet, és una realitat que està, i sí que és veritat que també hi ha, la mateixa diferència està de més en els col·legis públics, l'estar en una zona o en una altra, tampoc tenen res que veure. N'hi ha moltes diferències segons la zona, geogràficament és un punt que interfereix molt, i sí que és cert que hi ha molta diferència. La privada és molt bona, aposten molt, com diem, per la investigació, per la innovació, i jo entrava i encontrava una metodologia molt recordada, o sigui, actual així en Espanya, per projectes, Montessori, inclús alternatives pedagògiques, que, com el Reggio Emilia, me'n recordo que vaig veure en un col·legi, i la veritat que molt interessant de veure, però també és veritat que està aquesta pena, no?, encara, de que l'educació allí en les famílies és un punt que inclús te fa pensar el tindre més família o menys, perquè quan és una família que està en un estrat mitjà, com deia antes mon pare, pues, és veritat que prefereixen tindre un i poder apostar tot a l'educació d'aquest xiquet. I això és algo que també està ahí, no? I marca, perquè al final és un poc la història d'aquesta família.
Tant de bo, no? A poc a poc es poguera revertir. Toni, havies comentat més d'una qüestió. La segona, quina era? Els camins, no?, que es poden derivar també de la investigació, el futur?
Sí, no, a mi m'agradaria, des de luego, enfocar un poquet cap a el futur, ella com el veu, el futur tant de la seva trajectòria com de la investigació, però una altra cosa que volia preguntar era si havia pogut conèixer altres investigacions d'altres estudiants o altres professors que s'hagueren presentat o que estiguera pues, més o menys en el seu entorn. Me sona recordar que va participar en un congrés internacional, crec que era d'innovació educativa o això. Sí que m'agrada molt este tipus d'esdeveniments perquè promouen la investigació i m'agradaria saber si ja vas conèixer pues alguns altres projectes d'investigació que te cridaren l'atenció.
Aleshores, enquesta, no?, la investigació pedagògica.
Sí, des de la Universitat de València del CEU es va promoure, justet quan jo estava per aquests viatges i això, i en el tema de la investigació, el congrés que s'està fent de fet ja prou anys, no recordo, te mentiria ara si te diguera un número exacte, però és precisament per això, per a fomentar la investigació i per a donar veu a aquests treballs de tants joves que es volquen i que aposten per ser emprendedors, per la innovació i per curiositats que els dona de si intentar estudiar i abarcar, no? I això és el que me dies, no? El congrés este. I sí, ahir vaig conèixer, me vaig quedar impressionat com des de la nostra mateixa rama educativa vam anar a moltíssimes persones que vam anar a ensenyar els nostres treballs. La veritat que tots és espectaculars. Era increïble veure com la gent se mou, com les coses que se poden descobrir i que inclús ni te planteges, no?, pedagògicament o d'altres rames, perquè estàvem nosaltres com a diguem en la rama pedagògica, però també estaven científics, també estaven metges, veterinaris, hi havien hasta animalets, o sigui, eren dinàmiques en animalets. Va ser increïble com la quantitat de gent que va participar. No te sé dir el número exacte, però eren moltíssima, moltíssima gent. Moltíssims estudiants apostant per els seus treballs amb il·lusió, sense ningú ànim de competició, simplement d'orgull del treball que hi ha darrere, no? Perquè n'hi ha un treball i n'hi ha una base que tots van brillar, que de veritat que sí, que per ells mateixa.
Òbviament, en el teu camp, doncs, també la robòtica no necessitarà d'estar actualitzant-se constantment, de mirar què és, què no és, per oferir el millor als més menuts. La vessant investigativa continua picant, continuaràs fent investigació pedagògica o de qualsevol altre àmbit?
Sí, a més, és algo que també vaig prometre allà a la meva presentació del meu treball, que seguiria per ahí, i ja no sols per la broma de la promesa, sinó perquè és veritat que me pica. No, és una pena que se quede ahí en un caixó i per supostíssim que vull seguir avançant, vull mirar a veure com puc donar un pas més i seguir endavant. I no sé, no me plantege mai una meta i me va portant, però sí, la principal, enriquecer que jo personal i professionalment, perquè al final de tot això és el que jo dono a algo tan delicat com són els xiquets, no? Que és una importància que no té diners, o sea, no n'hi ha res que puga valorar-los. I sí, tant en robòtica com en qualsevol tipus de formació, pense que és superimportant reciclar-te, estar continuadament investigant, ja no sols cap a un treball, sinó cap a les coses que t'encontres en el teu dia a dia laboral, i pues, per a seguir formant-me i créixer i poder, pues, com tu dius, no? Donar lo millor de si de mi als xiquets.
I per què la robòtica? Ara crec que Juan volia prendre la paraula, però per què dins de totes les possibilitats et va cridar l'atenció la robòtica? No sé si te ho va proposar el centre, si va ser una cosa més teua.
No, mira, realment va ser també coses de la casualitat que me va portar arrel d'un treball que jo estava fent, estava treballant i me van oferir el voler entrar en este món que, tinc que dir-te, que a mi m'assustava al principi, però, bueno, vaig dir, val, sí, o sea, a mi m'encanta descobrir coses noves i tot el que vinga, estiga des de l'educació, per què no, no? I algo com el que te dia, que és tan important, que és un fet que estem avui en dia en el món científic, en el món de la robòtica, i que pot ser una ferramenta molt, molt, molt útil per als menudets, no? Uh-huh. I a partir d'ahí, pues, va començar tot una formació i ahí estic, la veritat, adaptant-lo no només a la robòtica en si, sinó com una... com algo també complementari en la mateixa educació dins de l'aula d'un xiquet, no?
Uh-huh. Sí que és important, Juan. Crec que volies comentar alguna cosa.
Sí, volia comentar dos coses. Una era en el que és l'oportunitat, no? De que formem ja des de l'edat més infantil i s'ha passió per la ciència i la tecnologia, no? Perquè aquests menuts van ser els responsables del nostre futur tecnològic, un futur que se va a lo que se diu des de la indústria 4.0 a la societat 5.0. Una societat on conviu la part informàtica i la part robòtica, no? El que diem la domòtica en tota la robòtica. Per tant, cultivar i deixar passió en el coneixement des del menut jo crec que és una qüestió molt, molt oportuna i que realment pues, els esforços avui en dia pedagògics se deuen dedicar a ell. L'altra qüestió, però bueno, un poc ja parlant com a pare, és dir que Roser pues, ha un poc consumit genèticament aquesta passió per la pedagogia, perquè una generació antes, una tia nostra, és catedràtica en el camp de la pedagogia per la Universitat d'Alacant. Jo crec que ella ha heretat un poc d'això. La meva tia, la germana de mon pare, que encara viu, per sort, pues, va ser una persona molt emprendedora en aquella època de la postguerra, no? Una dona, ja que estem reivindicant el paper de les dones, que se va obrir el camí en una família que son pare, mon abuelo, va estar reprimit per ser republicà, i que ella va aconseguir imposar-se a aquestes actituds socials, no? I poder anar a estudiar a Madrid. Primer va ser mestra, igual com Roser, i després va promocionar a professora fins a plegar el màxim grau de catedràtica d'universitat en aquesta àrea de pedagogia. I això era una línia per la part Carda-Castelló, per la part també Moliner-Villarreal, perquè Villaporta els apellidos de Castelló-Villarreal també, en segon ordre.
Ho havies de dir.
En aquesta part, també de la part de Villarreal, pues, com no reivindicar son tio, el ben recordat Manuel Villarreal, no? El gran poeta que hem tingut així en el poble, no? I espero que algun dia li se faci el reconeixement que se mereix. No? Pues Manuel Villarreal pues, va ser una persona molt apassionada per les humanitats. Jo crec que part de la genètica que arrastra els meus fills, Roser i Joan, aquesta versant humanística pues, vinga per aquesta part Villarreal, no? Uh-huh. I la part que toca científica, la robòtica, vinga per la part dels Castellons.
Que almenys has deixat alguna cosa, no? Ja, el que li deixes en herència en escrit, però també els valors, no?
Efectivament. Però sobretot espero tindre l'oportunitat de vindre Matia, encara, és una persona major, però que ella residís en Alacant, si poguera vindre un dia i conjuntar les dues generacions, no? La generació de Matia i la generació de com Roser i més gent de l'edat, que n'hi ha molt bones professionals, dones, joves, que el futur ja són d'elles, no? I confrontar el passat, sí? I la gent que va viure una generació tan complicada, tan difícil, no? Represaliar, mal mirar i a pesar de tot, sense cap rencor, que se van poder readaptar-se i que van superar totes les connotacions socials. En aquells moments, pues, una dona anant a estudiar a Madrid realment pues, estava molt mal vist, no? I que ho va superar en aquest caràcter. Matia té un caràcter molt fort, que dic jo sempre, una dona molt valenta, i que va poder superar tot i ser una gran professional i una gran experta. Ha publicat molts llibres en aquesta àrea de la pedagogia, en la qual, pues, jo què sé, algo de genètica se n'ha acabat Roser, no? Per aquesta passió també per la innovació pedagògica, no? En els més joves.
Li estàs deixant el carrer que arribi a catedràtica com a mínim i perquè crec que no n'hi ha una altra superior, però bueno, Toni.
No, però sí que va a camí de ser també un referent, perquè crec que en el treball que vas fer en Colòmbia, en el Congrés, vas tindre ja un reconeixement, no? Ahir vas tindre, crec que, un dels premis que se donaven als treballs d'investigació, de tants que se presentaven.
Sí, la veritat és que va ser una grata sorpresa perquè va ser un poc locura, ja que teníem per a preparar tot, era molt poc de temps. Jo venia de Colòmbia, eren 4 dies entremig, uh-huh. I va ser la sorpresa de que aplegaran el missatge, però ja no per mèrit meu, sinó de totes les persones d'allà de Colòmbia, papàs, xiquets, mestres, educadors, tots els que se van volcar en que este projecte fora pues, tan especial com va ser i aplegara al cor de tantes persones. No? El millor premi que me vaig endur va ser ixe, veure ixa emoció que se va traslladar a tots els que estàvem i sí, una grata sorpresa va ser, sí.
Bueno, no ho ha dit, però crec que va ser un segon premi, no?
Que t'està fent la cobra, que no t'està donant
la cobra. La cobra, no ho vol reconèixer, però sí, el segon premi dels treballs presentats en el Congrés Internacional d'Innovació Educativa, era?
Sí.
Ho reconeixes, no? Ara sí.
Ho reconec. Sí, va ser el segon premi. I sí, sí, què vols que te diga? Sí.
Però que el premi padella important és l'altre, que ha quedat clar.
Jo crec que el més important de tota part dels premis pues, sempre és un al·licient, no? I per supost, pues, jo vaig estar en aquesta presentació i van haver treballs excel·lents, a part del de Roser, altres companys que mereixien igualment el premi, no? Jo crec que va ser un al·licient i sobretot pues, que per a Roser va ser també pues, un recolzament a aquest treball d'eixir fora, primera, i segon, veure altres realitats socials, sí, i tercera, profunditzar en aquesta educació en gent que havien estat sotmès a temes de conflictes, no? En països on realment pues, se donen situacions de violència molt, molt forta. No?
Sí.
Jo crec que aquesta experiència és el més important, el millor reconeixement. No? I com ha dit Toni, pues, sí, bueno, satisfacció com a pare, pues, que li se reconeguera i tal, però bueno, jo crec que és un al·licient dels moltíssim, no? Va ser un congrés molt participat, no sé si van haver 2.000 congressistes, molt fort en València, i la veritat, pues, bueno, pues, realment que va impactar, no? I això és un al·licient, però ja dic, jo vaig estar allí d'una manera objectiva, pues, van haver moltíssims treballs, sí, que realment se mereixien tots la màxima galardó. Sí, sí, molt bé.
No, jo que em volia dir que a part del reconeixement entenc que també és una responsabilitat, no? Un premi també te dona una responsabilitat perquè te convertís un poc en un referent, no? En una referència pels demés que estan preparant treballs o que estan preparant investigació, o sigui que al final sí que és també una responsabilitat, que sí que va per camí que li ha marcat la genètica, Juan.
No pot negar-ho, no? No, Isa no se pot llevar.
Luego que no, vamos, jo ja te dic, fent la referència a Matías Rosa Carda Ros, els cognoms d'ella, pues la veritat, veure un poc la seva vida, com ha sigut la seva lluita, no? I com ha volgut progressar, primer ja dic, des del nivell de magisteri en aquella època, fins al nivell de professora d'universitat, i quan te marca la universitat te marca la curiositat per la investigació, no? i com una persona s'anà obrint-se aquest camí a través de la investigació, de la recerca en la pedagogia, no? I això és el que satisfàs el que la meva filla pues, hagi elegit també aquest camí, no?
L'objectiu final seria aquest, encara és prompte, eres molt jove, no? Per a saber certament si seguiràs, no? I l'objectiu és, amb la investigació, continuar fins a la universitat, com vinga.
Pues ja te dic que si me dius en plan com antes fem la broma de catedràtic, no me plantege un títol pròpiament dit, una etiqueta, però sí me plantege el seguir, sempre dic seguir sumant, seguir aprenent. Per supòs, sí que vull avançar. Ja t'he dit que això és un camí en el que creixes personal i professionalment. Tot me va evocat a la realitat que visquen els xiquets, a que ells puguen tindre una millora educativa constant i jo puga donar tot el millor de mi, que crec que no mereixen menys. Mm-hmm. A partir d'ahir, pues sí, vull seguir sumant, com he dit antes, vull seguir cap avant. La investigació és veritat, això que diuen que enganxa, no? Pues mm-hmm. Sí que és veritat, vull seguir descobrint, vull seguir avançant i en aquesta línia, no? Sí que és veritat que és una línia que m'atrau molt.
Doncs veurem, no? Encara una trajectòria llarga, eh? Se li fa el somriure, diu, sí, esto es meua.
Sí, home, la veritat, sempre és una satisfacció. Jo m'he menjat en aquest món de la investigació i, per tant, que poguera, Roser, seguir aquesta línia, no?, de la recerca, en un altre camp molt diferent al meu, per supost, no? Però tan extraordinàriament interessant i tan important, no?, com és dedicar-se al més jove, no? Formar els que en un futur són els responsables de la nostra societat, no? Els que ens seguiran, no? I sobretot, aquesta cadena de transmissió torna a fer referència des dels nostres abans passats, com el tema de la referència de Matia, que en condicions realment molt complicades, com gent de Vila-real, dones de Vila-real, s'han anat obrint camí, que han quedat un poc si vols, un poc tapades, no? No han tingut socialment un impacte, no? Però que han fet la seva llavor de lluita en condicions molt difícils. Però que aquest model el poden transmitir a aquestes altres generacions, com la generació de Roser, que són els que ara entren ja a tindre responsabilitats professionals, no? I que sigui aquest un model de lluita, un model de curiositat i un model de superació, no? Matia va ser primer mestre i no va ser conformista. Diu, a mi m'agrada investigar, no? I com m'agrada investigar, m'aposta també per la universitat, no? Pues, bueno, i és transmissió de no conformisme, sinó de voler superar-se a si mateixa, pues jo crec que és una bona referència per les generacions noves que ja estan ahí.
Doncs esperem, Roser, que siga aquest el camí que vulguis seguir o no, que dones passet a passet, no, per assolir-ho i que els més menuts doncs, el beneficien, que al final és això, no, com comentes, el que més importa. Moltíssimes gràcies i segur que parlem pronte, perquè alguna coseta més faràs i serà interessant conèixer-la. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a tu personalment, que estàs molt còmode, estàs en casa, mai millor dit, i de veritat gràcies per apostar per la innovació, per l'emprendedorisme, que mai me sé la paraula, i per apostar per al final per l'educació i la formació. Gràcies i un plaer, de veritat.
Doncs també, Toni, Juan, com vosaltres veniu més a sovint, doncs ho fem més ràpid. Moltíssimes gràcies per haver estat així, haver-nos presentat a Roser, no?, que la teniu en casa, jugàveu amb avantatge. Mos veiem pronte, Juan, un plaer.
Pues moltes gràcies i esperé això, el repte de veure si tenim l'oportunitat un dia portar a Matías i també li fem una entrevista.
Doncs seria un plaer. Toni, també moltes gràcies. A veure si la setmana vinent hi ha algun col·le se fica en marxa.
Se fiquen les piles, sí, esperem que sí. Mos veiem la setmana que ve.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Arriba la diversió amb la Festa dels Xiquets de Fundació Caixa Rural Vila-real. Els dies 25 i 26 d'abril podran gaudir d'una xocolatada, contacontes, cinema en valencià, atraccions adaptades, tallers, espectacles i moltes sorpreses a la plaça Major, al restaurant El Casino i al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
I nosaltres ja estem a la recta final d'aquestes eleccions. És el moment de prendre decisions. Com sempre dic, aquells que encara esteu indecisos, que encara no teniu les coses, les idees clares, que no sabeu què aneu a votar perquè no vos acaba de convèncer ningú partit polític, doncs el que volem és presentar-vos a tots els partits. Ja ho sabeu que cada dia li donem veu a un partit polític per a que presente les seues